l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, molt bon vespre. Benvinguts a Ràdio Sabadell, benvinguts al Tribuna Preferent, al canal de Twitch de la ràdio i també a l'antena, la 94.6 de l'FM, en un nou dilluns, un nou programa, després de ja l'onzena jornada consecutiva de Lliga sense perdre, que es diu ben ràpid, però aquest centre d'esport Sabadell, amb Pedro Munitis al capdavant, ha fet història. Ho hem anat explicant en els últims dies, en les últimes setmanes. El Sabadell, en tot el segle XXI, no havia encadenat aquestes 11 jornades consecutives de Lliga en una mateixa temporada sense perdre. Per tant, insistim, doncs, una ratxa absolutament brillant del centre d'esport Sabadell, també fonamentada amb aquesta última victòria, 3-0 contra el Costa Brava, que, vaja, deixa el Sabadell en 34 punts, però és que aquest grup 2 de la primera ref està absolutament salvatge. Només 3 punts de distància amb el descens, a 6 al playoff, per tant, encadenes aquesta ratxa magnífica i no et dona, vaja, ni per fugir de totes d'aquesta zona calenta de la classificació i totes les portes de visitar el líder. Parlarem de tot plegat durant la pròxima hora aquí a Ràdio Sabadell, amb els nostres tertulians d'avui. Abans de res, que tinc ja per aquí a gent saludant-nos, el Toni, el Crispolo, saludant-nos pel canal de Twitch, pel chat. Recordeu que entre tots els participants, com cada dilluns, sortegem un menú Telepizza. Després farem el sorteig del programa de la setmana passada. Abans de res, començo per qui tinc més a prop. Sergi Parc, què tal?
Pau Vituri, com estàs?
Molt bé, ara molt bé, com diries tu.
Ara que per la victòria del Sabadell.
Home,
no?
Evidentment. Ah. Tu que t'has convertit en l'analista aquests dies del Centre d'Esport Sabadell, avui, a més, seràs gairebé als meus ulls. No, perquè jo el dissabte no vaig ser-hi a la Nova Creu Alta, no he pogut veure el partit encara sencer.
El que et vas perdre.
Clar, vau posar les dents llargues.
Home, jo crec que va ser el partit més plàcid, et diria jo, i mira que el Sabadell havia també guanyat de forma contundent al final partits com el Linares o l'Alcoyano, però el de dissabte va ser potser al nivell de la victòria a Sanlúcar de Barrameda fa un parell de setmanes. Un partit que va sortir tot, el Costa Brava li va sortir tot malament. Si s'ajunten aquestes dues receptes, al final la tarda va acabar com havia d'acabar, amb una victòria contundent i la gent que se'n va anar feliç i, el més important de tot, crec que molt il·lusionada de cara al futur.
Raül Chao, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Pau.
Benvingut aquí al Tribuna Preferent.
Moltes gràcies.
No a Ràdio Sabadell, perquè ja fa uns quants dies que estàs aquí per la casa fent pràctiques, però bé, ni que sigui el programa. Bé, no? Content, també,
sí,
satisfet.
Molt content i, com deia en Sergi, no? Jo crec que estem en un estat de felicitat a l'onzena partit consecutiu que no perdem, i a més jo crec que el joc de l'equip contra el Costa Brava va ser molt, molt bo, i que el 3-0 jo crec que ho diu tot en el marcador, no? És a dir, jo, el Costa Brava, en jugadors com Nuja, que tenen un potencial molt gran, tant Aleix Coc com Teo Quintero el van esborrar del mapa.
Tinc per aquí, Jack, missatges de encara lluitarem pel playoff, gran Munitis, a 6 de dalt a 3 de baix. Bé, evidentment, doncs, l'estat anímic del centre d'esport Sabadell ha canviat en qüestió de 3 mesos, que aquesta ratxa d'11 jornades consecutives sense perdre es diu ràpid, però és molt difícil de fer en una categoria que estem veient com està. Vull dir, al final és una fita que a vegades se'ns omple la boca dient històrica, però és que està sent històrica. Vull dir, el Sabadell feia 36 anys, no?, aproximadament,
36.
Sergi, que no arriba a aquestes xifres. Per tant, parla molt bé del treball que està fent Pedro Munitis al capdavant.
Home, sense cap mena de dubte. I a més, recordem que dins d'aquesta ratxa al final tampoc ha arribat només contra rivals que puguin ser de la part baixa, com és el mateix Costa Brava, no? Mm. Al final vas puntuar el Bacete, vas derrotar aquí a casa l'Atlètic Balears, només per esmentar un parell d'equips. Molt de mèrit a aquesta ratxa, i a més, sabent d'on venia el centre d'esports d'una temporada on no estaven sortit les coses, està clar que jo crec que ningú s'ho esperava a aquestes altures, veure aquest gir tan radical, no?, en la dinàmica del Sabadell. A partir d'aquí, ara, clar, el més difícil, el més complicat serà, doncs, allargar-la més, no?, i més amb l'escenari que vindrà dissabte, que després suposo que en parlarem, Pau, però
Algun dia arribarà. Ens hem de fer la idea, sí, que algun dia arribarà.
Ho haurem d'assumir, no? Però sí que és veritat que, home, 11 jornades consecutives, ningú ho esperava, i arribats a aquest punt, jo crec que tots tenim el dret, ni que sigui, no dic a pensar en el play-off, però sí a il·lusionar-nos d'acabar veient el Sabadell mirant més amunt que no pas a baix, com a mínim plantejo això.
Clar, tot té el seu final, no?, com estaves dient, però millor que sigui el més llunyà possible, no? És a dir, el Sabadell ara mateix està en un estat molt, molt bé, tant físicament com mentalment, que jo crec que això, Munitis, ha tingut un paper molt important, i és molt important, però ens il·lusionem, sí, però hem de començar a pensar en partit a partit, no? Perquè si comencem a mirar més enllà, possiblement cometeríem un greu error, no? Llavors, ara pensar en un partit que serà molt difícil contra el Villarreal B i a veure què podem treure d'allà. Si traiem un puntet, pues, molt feliços, i si ja no et dic que si ens portem els 3 punts cap a la Creu Alta.
Al final també hi ha hagut ratxes històriques del Sabadell. Recordo l'any de Ramon Moya, que va acabar amb el play-off de l'Estadi Ungal. Aquell robatori d'Irun, però que el Sabadell va fer una segona volta magnífica. De fet, va encadenar, crec que van ser 5 o 6 victòries consecutives, va perdre un partit i després va encadenar també, doncs, 5 o 6 victòries consecutives. Al final tots hem de tenir clar que aquest moment dolent o aquesta derrota arribarà, però clar, potser una mica en la línia del que deies, no, Raül, que l'equip ha de ser fort i ha de tenir aquesta mentalitat que Munitis ve repetint en els últims dies, no? En les últimes setmanes. El fet de cada partit és una pel·lícula diferent, i el que hagi fet ja aquest dissabte no em serveix per massa cosa, no?
Totalment d'acord, és que jo crec que el partit contra el Villarreal B serà un partit molt diferent al que va ser contra el Costa Brava. I ja no pel nivell de la plantilla, que possiblement, o no, bueno, no, és el Villarreal B és un candidat a ser líder del grup 2 de primera ref, però possiblement nosaltres no tindrem tanta la pilota com va ser aquest dissabte, no? Sinó ells voldran tenir la pilota, que és com juguen, i nosaltres possiblement haurem de fer un partit més tipus Atlètic Balears, un equip més juntet, i saber aprofitar les ocasions que tinguis, no? I per això jo crec que jugadors com Jacobo, com pot ser Aaron, i ja no el golejador Cache, no?, que el tenim en ratxa, i utilitzar aquesta arma que està amb la pólvora encesa.
Esteu en un discurs una mica com el de jugadors i entrenadors, amb allò el de partit a partit, no pensar en més llarg termini.
El meu argument està molt clar i el tinc dit des de fa molts dies. Mentre tinguem més a prop la zona de descens que no la zona de playoff...
No, per suposat. L'únic que sí que és veritat que jo, per exemple, sí que miro més enllà, és a dir, el Villarreal bé, doncs evidentment serà un examen molt important aquest cap de setmana, però sí que és veritat que al final és inevitable veure, doncs, que després tindràs rivals com el Castellón, com el Real Madrid-Castilla. Amb això vull dir precisament al contrari de accedir-se a la il·lusió, és a dir, que tens un tram de calendari ara que serà prou complicat, i al final has de tocar de peus a terra, és a dir, al final el descens el tens a 3 punts. Fins al passat cap de setmana estaves empatat a la classificació amb el Sevilla Atlético perd, i és l'equip que ara marca el descens, és a dir, realment la diferència amb el perill és molt minsa, però d'aquesta ratxa sí que jo destacaria sobretot que tots aquests punts han arribat, jo et diria que de moltes formes, no? És a dir, el Belmonte, amb totes les circumstàncies que es van donar, ets capaç de puntuar. El dia d'Ucamp, que realment vas fer un partit no gaire brillant, ets capaç de, no saps ni com pràcticament, no?, de treure un penal, a la segona part millores la imatge, arribes una mica més a l'àrea i sense crear clares ocasions acabes traient un punt. El dia del Betis Deportivo va ser un mal partit, probablement un dels pitjors des de l'era Pedro Munitis, però no perds aquell partit, és a dir, aquest Sabadell és molt difícil tant marcar-li gols com que acabi perdent, evidentment, si no s'hauria donat aquesta ratxa, no? I això potser és el més important de tot, no? Més enllà d'aquestes victòries brillants com contra el Costa Brava o el Sol Luqueño, que l'equip és sòlid, que és molt sòlid al darrere, i que ara al final les coses estan sortint, agafen confiança als jugadors, i com dius, competitiu, competeix tots els partits, tots i cadascun dels partits, i així al final ha arribat aquesta ratxa i veiem el Sabadell, doncs això, instal·lat a la zona mitjana ara de la classificació.
És que això que estava dient en Sergi, jo crec que és molt important, no? Perquè, per exemple, jo crec que l'aficionat del Sabadell no exigeix guanyar bé, sinó exigeix competir, i amb Pedro Munitis estem competint, ja sigui contra l'Albacete, que el partit sembla que se'ns posava tot en contra, una expulsió, l'Albacete ens marca abans del descans, i l'equip va sortir a la segona part i va dir: aquest partit el competirem fins al final. I com el dia de Lucas Murcia el mateix, no? És a dir, un partit que no ens sortia res, va venir el defensa de Lucas Murcia, que va ajudar evidentment allà amb les mans, i que l'equip ara mateix està en un moment en què tot li surt, i s'ha d'aprofitar aquesta ratxa perquè, bueno, 11 partits i esperem que contra el Villarreal B pugui ser la dotzena.
Jo crec, Raül, que sí que hi ha alguns partits que l'afició sí que exigeix guanyar, et diria, perquè, és a dir, l'altre dia, per exemple, al camp de l'Ucamp, crec que no, perquè, com dic, no va ser el millor partit, però la gent jo crec que va acabar prou contenta amb l'empat, no?, de dir, ostres, les coses no han sortit, però
sí,
tot i així l'equip és capaç de regalar. I que venies
de jugar entre setmana contra l'Albacete, també, vull dir.
I l'Albacete va rascar un punt que, evidentment, allà la gent jo crec que tampoc va exigir que l'equip guanyés, no?
Sobretot sinó
que,
del Betis.
Sobretot, em refereixo a això, en partits com el del Betis Deportivo, o fins i tot, si ho penses, si el dissabte el Sabadell no hagués estat capaç de guanyar el Costa Brava, jo crec que la gent no s'hauria anat del tot contenta a casa.
Totalment.
Per molt que l'equip hagués competit. És a dir, sí que hi ha una sèrie de partits que al final la gent espera que guanyis. I si és d'una forma brillant, com va ser com la de l'altre dia, doncs millor, no? Però sí que hi ha partits, home, que el Sabadell, no sé si està obligat o no, però que la gent exigeix, no?, que es treguin els 3 punts, i crec que amb raó, perquè al final tu tens aquesta plantilla per aconseguir-ho i per superar rivals com el Costa Brava o el Betis Deportivo.
Digues, Raül.
Que, a més, dins d'aquesta ratxa hi ha un factor molt important, és que hi ha hagut molts partits entre setmanes, és a dir, que van jugar el dia del Betis, que possiblement en una jornada de cap de setmana possiblement no hagués estat el mateix partit, perquè l'equip venia de jugar un partit molt, molt difícil de previ, després vam tenir que jugar un altre partit, i el mateix passa a l'Albacete, no? És a dir, un partit que el teníem previ jugar un cap de setmana, el van jugar un dimecres, a més, amb 60 minuts amb un home menys, llavors el dia de l'UCAM Murcia les circumstàncies eren que anàvem a patir i l'equip va anar a tope.
Aviam, alguns comentaris, que ara de seguida seguim amb...
Ara s'ha acumulat la feina.
Sí, no? S'ha acumulat una mica la feina, que d'aquí la gent... Bé, hi ha més d'un que se'n recordava també d'Hidalgo, deien que, malauradament, doncs amb ella anàvem pel mateix camí, però al revés. L'Héctor deia, per aquí, que si estiguéssim així amb Hidalgo, més d'un estaria tirant petards i demanant-li una estàtua. El Cris Pulo comentava, siguem realistes i mirem la zona de tranquil·litat, no pensem tant en els play-offs, que tant de bo el juguem, però fins, com a mínim fins que tots els equips doncs tinguin els mateixos partits jugats, doncs això, que ens poden fer la guitza alguns que encara els hi queden un o dos partits pendents. Val a dir també, Sergi, que la zona mitjana de la classificació està prou establerta, ja, per fi. O sigui, sí, queden els tres primers...
Que tenen un partit pendent, em sembla, els tres primers, no?
Sí, i del descens hi ha tres equips més.
Sí, Betis
Deportivo,
Ucam
i Linares, sí.
I el Castilla, no?, que li queden dos.
Ah, i el Castilla, clar, evidentment. Castilla.
Però en general això, em sembla que és allò de tots els equips que té immediatament per sobre el Sabadell fins al cinquè classificat, em sembla que era,
sí,
tots estan més o menys al dia.
Més o menys la distància real la podem començar,
sí,
a assumir, ja.
Tal qual, tal qual. Seria això, sí, sí.
I dèiem per aquí també, el Farqui comentava que l'equip ara lluita tot i anar perdent. A principi de temporada amb un gol ja es veia derrotat l'equip, el que comentàvem, aquest canvi de mentalitat que ha estat clau en les últimes setmanes. I per mi el tema està en què s'ha de seguir. Vull dir, evidentment queda encara un terç de Lliga, no descobrirem res, però és que és molt dur, ha de ser molt dur mentalment el fet d'acumular aquesta ratxa d'11 partits seguits sense perdre, i tot i així veure't 3 punts per sobre del descens, que tampoc és que haguessis d'aixugar una distància de dir, ostres, mira, és que estic a 10 punts de la salvació i he d'aixugar una diferència molt gran. No, és que tampoc estaves massa lluny, has arribat a estar 5 o 6 punts amb partits pendents, i tot i així, ara mateix, al dia, et veus 3 punts per sobre. És que aquest grup 2 em sembla...
No,
ultracompetit.
El grup 2 és una bogeria, però a més és que és una classificació des de novembre, desembre, amb tots els casos Covid, que és una mica estranya, no? Perquè és a dir, nosaltres vam tenir dos partits suspesos per Covid a la plantilla, després vam tenir dos partits més suspesos, i a la resta de la classificació ha passat més o menys el mateix. Llavors, estar en una situació de que més o menys tot el grup tingui els mateixos partits, des de la jornada 14, crec que l'estàvem comentant abans,
sí,
que el Sabadell estava a 18 punts, si no m'equivoco, del Balears, i que ara estem a 6 punts. Llavors, l'equip es nota que ha millorat, perquè, bueno, és a dir, el Balears el tenim a 6 punts i estàvem anteriorment a 18. Llavors, home, l'objectiu és continuar, sí. Que això pot ser un problema? Jo crec que no, jo crec que és una motivació extra pels jugadors,
sí, sí,
a dir... I si anem fent i si anem fent, possiblement arribem... Home, no, possiblement no, arribarem al play-off. I això és una il·lusió molt gran per a l'afició després de la primera volta que... Bueno, o de la primera quarta part de la primera volta que ha fet la plantilla.
No, és una bogeria, no, a aquesta lliga, i jo crec que també és motiu pel qual estan rodant tants caps en aquesta aquesta lliga, però al final és per això, no? Perquè agafes una mala ratxa de 3-4 partits i quan semblava que estaves aspirant al play-off apropant-te, doncs de cop et veus a un punt per sobre del descens, per dir alguna cosa, no? És realment imprevisible el que pot acabar passant i quins equips sobretot poden acabar descendint, no? I el que sí que és veritat és que, home, il·lusionar-se a aquestes altures amb el Sabadell amb un hipotètic play-off, al final estàs a 6 punts i això, a 3 del descens. Però sí que és veritat que podíem entrar en aquella fase, si, no sé si se'm permet l'expressió, de pre-il·lusionar-se, que em recorda una mica el dia d'abans o a les hores prèvies al partit d'Albacete, que recordo que si tu eres capaç de guanyar en aquell escenari, al camp d'un rival de la part alta, no només és que donaves el cop sobre la taula i allargaves la ratxa, que finalment la vas allargar, no?, però amb un empat, sinó que et situaves a 3 punts de la zona play-off, és a dir, que crec que et podies permetre el luxe ja de mirar més cap amunt. Al final va ser un empat, després empat a Múrcia, i ara estàs en aquesta situació. I crec que en aquests dies previs, sense encara haver de mirar primer amunt abans que baix, per això, perquè estàs només, insisteixo, a 3 punts del descens, sí que és veritat que si tu allargues la ratxa, guanyes el camp de tot un líder, com és el Villarreal B, i probablement, no dic que retallis la distància amb el playoff a 3 punts, però sí que estaràs, suposo, més a prop del cinquè que no pas del cinquè per la cua, aleshores jo crec que inevitablement jo crec que hi haurà moltíssima gent que ja estarà, doncs, mirant molt més cap amunt que no pas cap als llocs vermells de la classificació.
Jo crec que estem fent com el Lleida que va fer el playoff, no? Que és a dir, que estava quasi la primera volta bastant descens tota la temporada i després va fer una segona volta espectacular i es va acabar ficant al playoff, no? Però és a dir, el mateix és com el dia que van jugar contra l'Alcoyano, que el van guanyar 3-0, l'Alcoyano estava tocant el descens, sí, tocant el descens.
Equips com el Nàstic, per exemple, que també li ha passat el mateix en les últimes jornades. És que al final,
el Sant Fernando ha revifat i també sembla que anava cap a baix.
Sí, 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 ara veiem la classificació, els filials també, un altre exemple, Madrid i Barça, que semblaven també haver agafat una bona ratxa i de cop doncs, s'han vist a baix tots dos. És que està la cosa molt canviant, vull dir, al final és difícil fer una predicció o extreure conclusions, també una mica pel que comentaves tu ara, Sergi, perquè estan rodant molts caps, realment, i caps impensables fins fa unes setmanes.
Impensables,
totalment. Xavi Calm, el castellarenc, ex del Sabadell juvenil en el seu dia, elimina dos primeres a la Copa del Rei, està en zona de playoff i tot i així se'l carreguen a l'Atlètic Balears en la primera mala dinàmica que han tingut. El Sanluqueño, que després nosaltres d'haver-lo guanyat 0-3, que semblava ja totalment desquiciat, canvia d'entrenador, arriba Manolo Sanlúcar, dues victòries, és cert, perden aquest cap de setmana, però dues victòries i surten del descens també. És que és molt difícil poder fer una predicció, eh?
No, sí. I no sé quants equips hauran ja destituït els seus tècnics, no? Però el Betis Deportivo, per exemple, també ha canviat d'entrenador, no els hi va funcionar. La Balona, no? També que es va cargar a Romerito. I a mi també em va sorprendre, al final, perquè al final la Balona tampoc crec que estigués signant ni molt menys una mala temporada. I és veritat que això, el anar descendint posicions a la classificació, no? El que deia, agafes una mala dinàmica a 3, 4, 5 partits i de cop, quan la Balona el teníem allà situat a la zona playoff, doncs a causa de la zona mitja ja mires més de reull la zona baixa que no pas la zona alta. I mira, de moment doncs, li ha anat bé a la Balona aquest canvi de forma momentània perquè van guanyar precisament a l'Atlètic Balears, però sí que és veritat que, clar, estan caient molts entrenadors i aquí també ho hem patit i afortunadament doncs, al Sabadell li ha anat bé en Pedro Munitis.
És que, per exemple, el Balears, és a dir, és que a priori haurien de ser un dels equips que pogués lluitar amb aquesta primera posició, no? És a dir, amb l'Andorra, inclús a principi de temporada hauríem d'estar nosaltres allà per pressupost i per plantilla, i el Balears, des de que no porta una mala ratxa, però és que s'ha vist que estaven a punt de superar-li, és a dir, ja, i no només un equip, és que el Sabadell que està a la zona mitja de la taula està a 6 punts,
sí.
I amb el Sabadell hi ha un enfotiment d'equips, no? Llavors, ostres, diuen haurà dit en Jordi Roger, dic, ostres, és que venen molts equips i ens poden treure aquesta posició de playoff, però és que és el que tu dius, és a dir, tu imagina't si la liem grossa aquest dissabte, És que estem a... posaríem a 9 punts del Villarreal B. És que és una bogeria aquesta classificació.
Sí que és veritat que és sorprèn, i sense conèixer el context al 100% de l'Atlètic Balears, perquè sí que és veritat que tu si copsaves una mica les xarxes socials, hi havia gent que ja feia un parell de setmanes que estava demanant el cap de Xavi Calm.
També és cert que s'ha fet una aposta molt important a nivell econòmic, que és un equip que a més té aquesta càrrega emocional d'haver-se quedat tan a prop de l'ascens en les últimes temporades.
Sí, 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 però al final és veritat que el futbol no entén de memòria, no? Un Xavi Calm que va classificar l'equip per aquesta primera ref la temporada passada i que al final estava en zona de play-off. És veritat que potser des de la directiva del Balears no estàvem veient que els perseguidors doncs estaven a punt d'atrapar el Balears, però sí que és veritat que altres equips han pres altres camins o amb una filosofia diferent, com per exemple el mateix Castellón, Sergi Escobar. Hi ha moltíssims seguidors que fa molts dies i unes quantes jornades que estan demanant que marxi del conjunt orellut.
Salva Ballesta i Alucam, que no sé com... Sí, però nassos s'aguanta aquell cap.
De moment s'aguanta, i això que estan a una distància molt considerable de la permanència. Però el Castelló, mira, de moment, l'altre dia van aconseguir guanyar, és veritat que el camp del Betis Deportivo i d'aquella manera, però bé, l'han aguantat i estan allà, i de moment l'aguanten i ja veuen què acaba passant amb ell. Però filosofies diferents aquí entre Balears i Castelló.
Millor no cridar el mal temps amb el Castelló, no? És a dir, perquè
no, és, no.
Si el volen aguantar i anar trampejant i bé... és un equip, també un tros d'equip, el Castellón, vull dir, tampoc descobrirem que els dos pròxims equips que venen a la nova Creu Alta, com són Castellón i Castilla, són dos molt bons equips. Alguns comentaris, va, que se m'acumulen la feina una altra vegada. Deia l'Albert per aquí que la paradoxa d'aquesta jornada, que és una lliga molt igualada i no s'ha produït cap empat aquesta jornada. I per cert, aquest dissabte el rei de l'empat, el Sabadell, 10 empats, i el Villarreal B, qui menys, que només en du un amb 24 partits, una dada força cridanera de l'equip de Miguel Álvarez. El Trivi, pas a pas i partit a partit, que crec que al final és la filosofia que és molt recurrent, no?, en l'actualitat, però que és la que doncs, ha estat gairebé el secret de l'èxit aquí al Sabadell des de l'arribada. És que a més és el discurs al final de Pedro Munitis, també. El Toni, que la dinàmica és el més important i és bona. El Gat Arlequinat diu perquè el més important és distanciar-se de la part baixa i agafar un coixí de punts, i ja veurem a partir de les últimes 5 jornades cap a on podem mirar partit a partit. I a més hi ha equips que encara tenen això, partits pendents per jugar. El Manel Sabés diu per aquí no s'ha dit, però la condició física de l'equip ara és molt millor. De seguida també us pregunto per això, si voleu. El Toni diu hi ha tres equips que ho tenen molt difícil, com són UCAM, Costa Brava i Betis Deportivo. Quedarien només dues places, només en discòrdia per baixar. Veurem al final si UCAM encara s'hi pot agafar, si fa un canvi de rumb, ni que sigui per pressupost, per jugadors.
No, i equip tenen, sí, sí.
Sí, per equip haurien d'intentar en algun moment allò agafar-se, però bé. I el Martí és ara que veig el que ens ha costat sortir d'allà baix, que veig clar que ens n'anàvem a segona ref directes. Clar, és que al final estem parlant que sota d'això hi ha l'abisme, eh? Vull dir, no ens oblidem que sí, que el premi del playoff és molt llaminer, però que
baixin 5 equips és una brutalitat,
sí, sí,
no?
Sí.
És a dir, i nosaltres hem estat entrepenúltims bona part de la temporada, llavors per això jo crec que l'afició necessita il·lusionar-se, no? Perquè és a dir, l'hem passat en unes situacions difícils, llavors quan ara veuen la possibilitat de somiar i de fer coses grans, pues la gent es puja al vaixell de Munitis, no? La Munineta, no?
Com està de moda últimament pujar-se a les furgonetes dels entrenadors. Cosetes que també ens deien per aquí, per anar doncs, canviant de tema. Parlaven de la clau del 4-4-2. Vaja, jo crec que al final, i ho explicava Munitis, Sergi, després del partit, al final l'esquema tradicional és aquest 4-2-3-1, però en l'últim partit es va decidir apostar per dos davanters davant la línia de 5 defenses del Costa Brava.
Sí, ho explicava Pedro Munitis després en la roda de premsa, no?, per buscar aquesta superioritat, sobretot en les jugades per banda, però va funcionar molt bé i mira, Caixé el dia que va jugar acompanyat de Néstor, suposo que va ser casualitat o no, però va marcar dos gols. Però sí que és veritat que al final, encara que Munitis, jo imagino que en els pròxims partits, i sobretot en el del Villarreal B, tornarà aquest esquema tradicional del 4-2-3-1, el que està clar és que al final aquest 4-4-2 va funcionar. És a dir, perfectament poden jugar junts Néstor i Caixé, no? Que és una cosa que potser encara havíem de veure, fins i tot, ja no només en uns minuts a la segona part, a la desesperada, amb l'equip buscant el gol insistent de l'empat o el que fos, sinó ja d'inici, un plantejament inicial, i realment l'equip va tenir arribades, va dominar, va ser clarament superior tant en zona de tres quarts, dins l'àrea, és a dir, que és una alternativa prou bona, per si Monitis ho considera de cara a partits futurs, sense cap mena de dubte.
No, no, totalment, no? És a dir, i possiblement, ho hem comentat en les darreres setmanes a la redacció, no? És a dir, jo crec que a Katche possiblement està acompanyat i ajudi, no? Perquè, és a dir, no, no tindria tanta feina, no? Perquè sempre si un davanter es troba amb dos centrals, possiblement si un el té agafat, l'altre està a les ajudes. Però si Néstor està amb un central i Katche està amb l'altre, poden haver-hi aparicions d'altres jugadors com Boniquet, no? Per exemple, el primer gol de Boniquet és una jugada magistral de Caballo, que està fent una temporada brutal, i Boniquet apareix per segona línia i fa un golaç. És a dir, quan més jugadors intenten arrastrar-se, més opcions hi ha perquè jugadors de segona línia puguin aparèixer i puguin ficar gol.
I aquesta jugada, a més, és que és mèrit col·lectiu, no només pel que dius dels dos puntes, sinó per aquesta espectacular centrada de Diego Caballo, una més, i a l'inici de la jugada és Iago Indias qui la treu des del darrere i fa un slalom, però brutal, o sigui, traient-la des del darrere, superant línies, i és ell qui fa l'obertura cap a Diego Caballo, és que al final és el que comentàvem, Pau, és que va funcionar, sí, tot, i és que ningú va desentonar, tothom va estar a un nivell altíssim.
Digues, Raül.
Iago Indias em sembla un jugador, és a dir, la reconversió al mig centre em sembla una...
Ha funcionat
perfectament. Jo crec que és el mèrit més gran que pot tenir Monitis, és a dir, és que Iago Indias és un jugador que, primer, que és un líder, és a dir, és un jugador que el Sabadell no tenia un perfil d'aquest de lideratge, que si et fixes amb ell en el camp, no para de dir instruccions als seus jugadors, anima, i és un jugador que, home, és a dir, que era capità de l'Espanyol B, això es nota a més de la qualitat que té, però és a dir, la posició de pivot és un jugador increïble i que ha donat una estabilitat al mig del camp i increïble.
I sé que gent com tu, Pau, que sou molt fans d'Altimira, i és veritat, hi ha motiu, que Altimira quan ha sortit al terreny de joc doncs ha brillat, no? Però crec que està clar, i vist el que hem vist a les últimes setmanes, que el migcamp Iago Indias, sí. Sergio Aguza està consolidat.
Compte que no sóc detractor ni molt menys d'aquest
migcamp. No estic dient això ni molt menys. No.
És evident que a mi el Timira tinc devoció per ell des de la pretemporada,
sí,
eh?
Sí. Però, i que quan ha sortit ho ha fet de meravella. Però
que el nivell de Sergio Aguza, per mi, és que tampoc estava sent tan, no sé si dolent, però que s'havia potser menyspreuat o minusvalorat en les últimes setmanes.
No, i és veritat que Altimira va tenir aquell protagonisme quan Aguza va tenir els dos partits de sanció, no? Per la vermella directa que va veure a Castalia. A l'inici del 2022, però aquest mig del camp jo crec que, i més enllà de si a la gent li agrada més Aguza, li agrada més Altimira, el que està clar és que Monitis li agrada, no, aquesta parella en el mig del camp, això és evident.
És un beneït problema, no, per Monitis. És a dir, jo crec que el que deies tu, és a dir, aquells dos partits que va jugar el Timira per l'ascensió d'Aguza, jo crec que això li va fer més... Aguza dient, ostres, si el Timira està jugant d'aquesta manera, jo també puc jugar i puc pujar al meu nivell, no? Perquè, és a dir, des que va tornar de l'ascensió, Aguza no ha baixat del 8 en tots els partits, és a dir,
sí.
I juntament amb Iago, però és que si no està Iago, arriba Facu i fa un partidàs, no? com ha fet en les darreres setmanes, i Aguza més del mateix, i Altimira més del mateix. Llavors, això és un beneit problema que té Monitis,
no,
però que l'aficionat ho agraeix, perquè jugui qui jugui, ho està jugant molt bé.
Al final, una mica en la línia del que deies, no, Raül, abans, Diego Caballo per mi està sent el més regular del Sabadell en les últimes setmanes. Per mi ha anat de menys a més.
Des de la lesió, des de que va tenir la lesió.
Correcte, però quan ha tornat ha recuperat un nivell molt, molt estable, fins al punt de, si no em dius el contrari, Sergi, de jugar-ho gairebé tot, no? Per no dir tot.
Ha jugat tot.
Amb Monitis, de la tela esquerra.
No, tot, i de fet, si ho penses, i és veritat que amb la lesió d'Òscar Rubio ha canviat una mica les coses, però com a laterals, al final Monitis utilitzava Diego Caballo i Òscar Rubio, i a Muguruza i Dani Sánchez els utilitzaven posicions més avançades, i al final ara és veritat que amb la lesió d'Òscar Rubio, doncs Muguruza sí que han endarrerit la posició. I quan ha entrat Dani Sánchez ha estat precisament això, per jugar per davant, però Diego Caballo molt regular, i a més donant assistències com la de l'altre dia, com la del Carlos Belmonte, i per tant un titular indiscutible també per Monitis.
Sí, al final també parlàvem dels mèrits que li podíem atribuir respecte a Iago Indias, és que també podríem parlar de la posició de Xavi Boniquet, fora d'aquest doble pivot, podríem dir, no? Com a mitja punta, el vam veure una mica tirat també a banda en el dia de l'UCAM a la Condomina, però també és un altre dels mèrits que se li poden atribuir al nivell de l'agarenc.
Jo crec que cada vegada en el futbol es veu menys la posició del 10, no? És a dir, la posició on juguen el jugador, no? I jo crec que aquesta posició, tant per Boniquet com per Aron, és la seva posició ideal, no? És a dir, és com si l'any passat Stoikov jugaria en aquesta posició, en la posició del 10. I en aquest lloc jo crec que és la posició idònia per Boniquet, bàsicament perquè no ha de treballar tant en aquest doble pivot, perquè en l'any passat, per exemple, en el doble pivot, arribava al minut 50, en el minut 60, i ja no podia més, és a dir, perquè s'ho deixava tot en aquells 60 minuts, però i ara en aquesta posició pot aguantar més, pot tenir més protagonisme amb la pilota, i és una zona molt idònia per fer màgia, per Boniquet.
Va, que farem una aturada per la publicitat de seguida. Roger Benet, mira, estaves avisat, eh? Des de feia també uns minuts.
No, però és que a més ha fet el gest de... Anem a publicitat i ara...
No, espera, fem una cosa. Esperem uns segons en la publicitat. Doncs mira, abans de res, alguns comentaris per aquí que tenien endarrerits. El Javi deia abans, els partits contra Castellón i Castilla ens faran saber les nostres aspiracions. I diu, el del Villarreal també. Evidentment, quan acabem aquest tram de 3 partits ens plantarem ja gairebé en els últims 10 partits de Lliga. Vull dir, al final també és un bon... una bona mesura per saber, doncs, aquest compte enrere, a què aspirar o a què pot lluitar el Sabadell en el tram final de Lliga. Molts elogis a Iago Indias, molts elogis a Sergio Aguza, l'Hector deia per aquí que el Timira, per exemple, d'esperar oportunitats o partits de tribot, el Trivi comentava que ara ningú se'n recorda d'un dels cracs que van venir a l'estiu, com és Ramon Folk. Evidentment, doncs això, ara, i fins i tot afegiria Facu García, que ha perdut també, va tenir algun moment de protagonisme en els últims partits, però vaja, també ha perdut protagonisme respecte al que tenia abans. És evident que ha tingut una lesió, eh? Però vaja, que està molt, molt, molt establert aquest mig del camp, Iago Indias, Sergio Aguza, i quan ha fallat Aguza, doncs ha entrat el Timira. Segurament, si algun dia, esperem que no, falla Iago, doncs tindrà més oportunitats aquí l'argentí. Però bé, el Martí diu, Munitis fa bons tots els jugadors, em trec el barret amb ell. 8:01 i un minut del vespre, fem una aturada en el camí i de seguida tornem aquí al Tribuna Preferent amb el Raül Chao, el Sergi Parc i servidor. Vinga, fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Vuit i dos minuts, gairebé tres del vespre. Seguim en directe a Ràdio Sabadell, al canal de Twitch, també a l'antena, al 94.6. Roger Benet, agafa el telèfon perquè... Ara t'he espantat, eh? Perquè hem de trucar a Telepizza, que és el moment Telepizza. No, la trucada a la Nana Bés, a la vicepresidenta, d'aquí a uns minuts la farem. Però abans hem de fer la trucada de Telepizza perquè, com cada dilluns, sortegem aquest menú entre tots els que participeu al nostre canal de Twitch, al chat, aquest menú Telepizza, que a més us portem a casa. A més, recordeu que teniu les noves veggies, aquestes tres varietats de telepizzas, amb ingredients 100% vegetals i tot el gust de les telepizzas de sempre. Les podeu tastar amb el 2x1, perquè a Telepizza estem doblement bons. Va, el Raül, que el tinc més lluny.
El seu nom surt, també? És a dir, es pot tocar ell mateix?
Diria que no va participar la setmana passada. Sí que és un assidu participant, que encara no ha tingut sort.
La sort no està lligada amb el meu nom, eh?
Hi ha gent que li ha tocat més d'un cop, aquesta temporada, tot s'ha de dir. Però bé, al final fem aquest sorteig aquí a cara descoberta.
Edumesa prou, eh?
Edumesa, bé. Digue'm un número de l'1 al 15, Raül, va.
El 7.
El 7?
I Domessa?
No, no és de Domessa, però parlant de repetir, un que ja ha repetit aquesta temporada. El Manel Sabés, aquí ho podeu comprovar.
Un altre cop.
Doncs aquí està. A més, el teníem pel xat abans, així que res. Bé, Manel, felicitats. I Manu Telepizza, que s'endú de la mà de, dels nostres amics, que recordeu que ja podeu tastar les, també les seves bequis. Abans de seguir i d'esperar reaccions també del, del Manel, que sé que apareixerà per aquí pel, pel xat aviat, teniu un missatge del, del Sevilla, del Miguel Ángel Rodríguez, el cantant dels Mojinos Escocíos, que bé, l'hem pogut sentir avui a l'Hotel Suís, amb l'Adrián Arroyo. Per cert, em passava abans un... passava per via interna a l'Adri una dada que no l'hem comentat. Són 8 entrenadors destituïts, més un nové que és un asterisc, que és el cas d'Oriol Alsina al Costa Brava, i després hi ha 3 o 4 entrenadors que han estat a la corda fluixa. Per tant, déu-n'hi-do el ball de banquetes, simplement per complementar-ho. Escoltem que ens el famós missatge de la famosa història dels alls, que tothom ja gairebé les coneix, que Adrián Arroyo ja ha amenaçat a les fruiteries de Vila-real de passar-s'hi aquest dissabte i comprar alls. De fet, estaran, jo crec que esperen-lo a l'entrada del poble amb pancartes de divina, vine aquí a comprar. I això deia el Sevilla, perquè va escoltar l'altre dia el dissabte el Sabadell en joc i ens deixava en les últimes hores aquest missatge, que el podem escoltar, oi, Roger Benet? Doncs vinga. No, al final des d'aquí. Al final des d'aquí. Ens deien, per cert, que demà potser a la Sexta feia alguna referència a Ràdio Sabadell.
Fàcil,
ens,
fàcil.
Ens comentaven, fins i tot.
Bueno, si fan que, si aconsegueix que facin ofertes de, dels alls, no, per tot Espanya, és a dir, així l'Adri estaria molt encantat.
Els va acumulant, que em sembla el millor de la pel·lícula. Vull dir, que no arribi a la jornada 38 amb un sac de caps d'alls.
L'Adri, en lloc de comprar imants als llocs on va, compra alls.
Mentre continuï la ratxa...
Sí, no, clar, són tradicions que s'han de fer. Vull dir, al final, en aquesta redacció ja ho aprendrà Raül Chao, que has de venir als partits amb la mateixa roba. Si hem guanyat amb la mateixa roba, els... som supersticiosos de mena.
Adrián Arroyo no es canvia els calçotets des de la victòria castellà.
Per favor. Roger Benet, què? Sí o no? Vinga, va. Anem a provar, va.
Pues nada, que soy el Sevilla y que ni que os diga. Estoy encantado con esta maravillosa racha que lleva el Sabadell y esperemos que sea, bueno, parece que sí, gracias a las cabezas de ajo que se siguen tirando allí en el campo. Nada, pues mucha suerte, de verdad, ya ve hasta cuándo dura. Dios quiera que siga para adelante esto y que cada vez vaya más para arriba el equipo. Venga, ánimo, campeones.
Per ell és que no jugava des del dia de Copa contra el San Luqueño, i hi havia gent que és veritat que esperava que en aquells tres desplaçaments consecutius, no? A Sanlúcar, Albacete o Múrcia, doncs per evitar alguna possible xiulada, no? de l'afició del Sabadell, doncs que sí que participés en algun d'aquests partits. No va ser així, ho va fer l'altre dia contra el Costa Brava, i tu, Raül, no sé si estaves a l'estadi, imagino que sí, jo des de la cabina no vaig sentir cap xiulet, ni molt menys, ni quan es va escalfar, que de fet quan va sortir a escalfar-se la gent va aplaudir, i quan va entrar al tren de joc també ho va ser per ell.
És el que anava a dir, és a dir, jo crec que amb l'entrada Moja van veure una cosa que possiblement molta gent no s'hagués imaginat, que va ser que des del gol nord es va començar a cantar Moja, Moja, Moja. I això és molt important, perquè jo crec que Moja és un dels jugadors que hauria de ser clau i encara el podem recuperar. Si tu el vas i el xiules, aquest jugador possiblement ja mentalment l'enfonses. Però si tu l'animes, però ostres, aquesta afició m'està animant, vol que jo continuï i que millori i que pugui entrar en dinàmica de l'equip. I això és molt important per ell, per la plantilla i sobretot per l'afició, no? Llavors, si Muniti s'acaba de recuperar a Moja, jo crec que ja... la monineta va sola,
No, i és el que diem sempre, no? Que la qualitat d'aquest jugador ningú l'ha de descobrir, no? Vull dir, tothom sap de la seva qualitat i podria ser el millor reforç d'hivern, o ja ha passat l'hivern, si el Sabadell, doncs això, o Pedro Munitis l'acaba recuperant, no? Veurem. Sí que és veritat que en els últims dies, doncs això, com a mínim, doncs l'havíem vist sortir a les fotografies de vestidor, que és una cosa que se l'havia trobat a faltar una mica, potser, no? Que allò de... Sí. Aquelles imatges famoses de sortir al camp a entrenar després dels partits i la resta de companys doncs celebrant-ho al vestidor. Sí que és veritat que se'l veu això, millor dinàmica. Pedro Munitis no ha tingut cap paraula dolenta cap a ell, que això també s'ha de destacar, no? Sí. Però en totes les preguntes, en totes les rodes de premsa que se li ha fet, sempre ha dit que no té cap problema ni d'actitud ni res, simplement que per circumstàncies doncs ha apostat per altres jugadors. Veurem si a partir d'ara, un cop ja ha començat a jugar, doncs té més protagonisme el de Nador.
Espera, ni que sigui per la curiositat, no sé si es veurà, però al canal de Twitch, una cistelleta d'alls, de l'Adri, que ens ho passa per via interna, això són els alls que ha anat acumulant, i això que diu que s'ha fet ja un parell de sopes d'all per sopar, però ni que sigui la curiositat, no, sí que es veia, sí, ens ho ensenyava el Roger. Que diu que estigui a tot arreu, que podem triar procedència. Diuen per aquí que jo tenia un entrenador que deia que per quedar campions no s'havia de guanyar una lliga de número de partits, sinó un número de lligues d'un partit. Per tant, a poc a poc hi anar sumant, el que comentàvem. Tant de bo, doncs, també Moja Zarfani pugui anar sumant. Aquí ja s'ha de diferenciar també que una cosa és sumar, aportar des de la banqueta, que és el que no estava fent en els últims partits, i d'altra banda també... intentar saltar l'onze titular, perquè també és cert que un dels trets diferencials és que Monitis té un 11 prou definit i que aquestes tres posicions, podríem dir, per darrere del punta, home, tenen una té a Moisenyor que es diu Jacobo González, sí. És evident. I les altres dues, cert que potser han anat rotant més Boniquet, Aaron Rey, Alfred Planas, quan ha estat sa, Néstor Querol, evidentment, també pot ocupar aquestes places. Però és més complicat, ja.
Sí. Com abans comentàvem, la posició del 10 és que la posició del 10 és la, jo crec que és la més idònia per un jugador com Moja, no? És a dir, era la posició que jugava a l'Espanyol bé, però és que en aquella posició té a Boniquet, que l'altre dia va fer un partidàs, Aaron Rey sempre rendeix. Llavors, possiblement, en el lloc on tindria més oportunitats de jugar seria a la banda dreta, no? Fent competència una mica amb Néstor, perquè, home, Alfred... encara que està lesionat, però jo crec que és un jugador una mica més fluix a nivell esportiu que a priori Moja, no?
Muguruza, també, que me l'he deixat i...
Sí, és veritat,
molt protagonisme, també, en aquesta banda dreta.
No, sí, complicat ho tindrà, evidentment, i com dins de l'onze titular, ara mateix sembla impensable, però sí que és veritat que pot ser aquell jugador, no sé si número 12, número 13, però com a revulsiu, i si realment ja té més oportunitats i pot ajudar l'equip en algunes circumstàncies gaudint de més minuts, doncs a partir d'aquí, doncs aquest camí s'anirà fent poc a poc, no? Pot ser una peça important encara Moja Zarfani, per què no? Si és que és evident, si és que la qualitat la té, i si el Sabadell pot comptar amb ell, doncs...
Més armes,
i tindràs més aspiracions per mirar més cap amunt, però clar, també s'haurà de guanyar i que Monitis, doncs, evidentment, li doni aquestes oportunitats.
I que la temporada és molt llarga, és a dir, que queden moltes jornades i que no saps quan tindràs una lesió, sí, tindràs una sanció i necessites recuperar la màxima plantilla possible per poder competir al màxim.
Aquí l'únic que és veritat que ja no tens jornades intersemanals, no? Que potser en tot aquest tràmit que podies pensar de fer rotacions i tal, i que aquest 11 que té tan definit Monitis, doncs sí que pot estar més establert, però com diu Raül, al final poden passar moltes coses, poden haver lesionats, sancionats, i aquí Moja ha d'aprofitar cadascuna de les oportunitats que tingui per demostrar el millor de si, i com a mínim el que sí que és veritat que és que quan l'hem vist que s'ha sortit a escalfar-se i no ha entrat al terreny de joc, doncs s'enfada, que ell té ganes de jugar, no? I de demostrar la seva qualitat. Com a mínim això ja és una virtut, no? per dir-ho així, aquestes ganes que té de demostrar tot el seu futbol, doncs esperem que li serveixin en els pròxims partits.
Gairebé un quart de nou, encara no, Roger? Encara no, perfecte. Sí, truca, sí, anem trucant. Aquí, bé. De seguida parlem d'aquest tema amb l'Anna Navés, amb la vicepresidenta del Centre d'Esport Sabadell, perquè doncs, recordem que el Centre d'Esport Sabadell doncs, organitza desplaçament aquest cap de setmana. Per fi tenim un desplaçament a prop. Ara no recordo, hauria de tirar de memòria...
Costa Brava,
correcte, a principis de 2022, però
3 de gener, crec.
Però farà gairebé un parell de mesos que ja no tenim un desplaçament a prop. A prop, entenem 3 o 4 horetes amb cotxe, Castalia a finals de desembre, però poc més. Per tant, en tota aquesta bona dinàmica, sé que abusem també de la paraula dinàmica, però que important és també que un desplaçament com aquest, que és a prop, arribi en un molt bon moment per intentar engrescar el màxim d'arlequinats possible, no?
Sí, perquè hem gastat totes les bales d'Andalusia, zona Múrcia, hem anat allà tot en aquesta ratxa.
Encara queda algun de partit per allà baix, però bé, sí.
I jo crec que a Villarreal, possiblement, les 100 entrades que han comentat que es posaran a la venda, jo crec que possiblement s'esgotin. La plantilla s'ho mereix i quan més arlequinats siguin a Villarreal... més possibilitats d'ajudar l'equip a emportar-se els 3 punts.
Tant de bo que s'esgotin aquestes entrades. I a més, bueno, ara l'Anna ens ho confirmarà, però diria que si s'esgoten, doncs el club encara n'adquirirà més per veure si encara es poden omplir això, tots els autocars possibles, no? Però, home, estaria bé. I al final sí que és veritat que sempre dona gust, no? Sigui quin sigui l'escenari, és igual la distància. Algun aficionat arlequinat, amb més o menys presència, sempre n'hi ha, no?, acompanyant a l'equip. I si aquest pot ser massiu, entre cometes, per dir-ho així, doncs millor que millor, clar.
Autocar més entrada, 25 euros, sortida 10:15 des de la Nova Creu Alta aquest dissabte. Saludem a la vicepresidenta del Centre d'Esport Sabadell, a l'Anna Nadés, que ens escolta via telefònica. Anna, què tal, com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre a tots.
Deixa'm preguntar-te quina primera resposta ha obtingut el fet d'organitzar aquest desplaçament amb un centenar d'entrades.
Doncs mira, ja estem cap a la trentena d'entrades ja prevenudes, perquè fins demà no arribaran a la Nova Creu Alta i les posarem a la venda perquè demà no tenim oficines obertes. A partir de dimecres al matí a les 10 ja poden passar a buscar les entrades o adquirir els tiquets per l'autobús.
I com deia ara el Sergi, amb aquesta possibilitat d'adquirir-ne més, no? Si la resposta és molt gran en els primers dies, no?
I tant, Villarreal en aquest sentit ens ho ha posat bastant bé, bastant fàcil.
I copseu el que dèiem, no? Aquesta rauxa, aquesta adrenalina, no?, que també s'ha fet servir des del club amb aquesta magnífica ratxa dels últims partits. Això creieu que també està engrescant els aficionats del Sabadell a fer aquests desplaçaments?
Sí, òbviament els resultats, tot i que s'ha d'agrair que durant tota la temporada, malgrat els resultats, estiguessin animant fins a l'últim minut a la Nova Creu Alta i també hi haguessin desplaçats a tots els desplaçaments, doncs ara, òbviament, es nota que la gent està engrescada i que té moltes, moltes ganes de futbol, tant a la Nova Creu Alta com a fora. A més, els que viatgen a Villarreal podran més canviar l'entrada després per una entrada al proper partit de casa, que em sembla que és el Castelló.
Correcte.
Per tant, podran més canviar aquesta entrada anant a les oficines pel proper partit.
Que al final, ara, doncs agafo el fil gairebé d'això també, Anna, el que potser molts estaven reclamant en les últimes jornades era potser alguna iniciativa a casa, no? Per tant, el club entenc que ha decidit això pel que fa al pròxim partit, o hi ha alguna cosa pensada més de cara a aquests dos partits que tindrà l'equip a casa de forma consecutiva?
No, de moment està això i bueno, les accions que tenim amb les penyes, que òbviament doncs, intentem afavorir-les, ja que fan tanta promoció també internament elles amb doncs, tots els penyistes que tenim, no?, de les 10 penyes. Són les dues accions que ara mateix tenim engegades, tant pel Castelló com pel Real Madrid.
I preguntar-te també, Anna, si enmig d'aquesta molt bona dinàmica que du el primer equip del Centre d'Esport Sabadell, això ha tingut també un impacte positiu pel que fa a la campanya de mitja temporada de socis?
Sí, divendres vam fer, entre divendres i dissabte hem fet una trentena de socis més, i bueno, avui també he vist la Susana que està també fent carnets, veurem demà el resultat, però sí, s'ha tornat una mica a revifar tota aquesta dinàmica de seguir doncs, donant altes de socis. No? Ara estem, crec que en 85.085 socis.
Doncs és una bona xifra, sens dubte. No sé si també, Sergi, Raül, voleu comentar alguna cosa amb l'Anna?
No, Anna, simplement l'altre dia també va ser un dia emotiu, no?, per tot l'homenatge al Branzo i després el descans del partit que es va fer la lluita, no?, contra la LGTBI-fòbia. Imagino que bé, també satisfets per aquesta part, no?, que el club sempre actiu en aquestes causes.
Sí, realment, bueno, aquí hem estat cada any amb el tema de l'LGTBI perquè creiem que tant de bo no haguéssim de celebrar aquestes coses, però sí que és bo donar-los visibilitat i en aquest cas totes les institucions estaven allà representades i bueno, en aquest sentit jo crec que hi ha unitat de pensament.
Doncs, si no us queda res més aquí guardat, per cert, Anna, t'enviava per aquí una salutació al Manel Sabés, que deia que com d'important és la tasca de l'Anna Nadés pel Centre d'Esport Sabadell.
S'agraeix.
Doncs, Anna, gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí al Tribunal Preferent. Que vagi molt bé.
Gràcies. Bon vespre a tots. Adéu.
Gràcies a l'Anna Nadés, que com dèiem, doncs, ja tenim aquí la iniciativa doncs, que comentava ara, entre els desplaçats, anem a dir-ho així, al miniestadi de Villarreal, aquesta entrada, que podran bescanviar pel dia del Castelló. Una mica, Raül, el que reclamaves tu potser abans de començar, no? Que faltava potser una mica alguna iniciativa a casa, ara que venen dos partits importants.
Sí, és a dir, jo crec que s'ha d'aprofitar, si a més traiem un bon resultat a Villarreal, els dos propers partits, és a dir, primer intentar recuperar els 5.000 socis que tenim, que la gent vingui al camp, que animi, que és molt important per l'equip, i després si pots agafar 300 o 500 persones més fent una promoció de, no sé, per 15 euros tens dues entrades, per una pel partit pel Castellón i una altra pel partit contra el Castilla, que aquest partit possiblement tingui més aficionats perquè és el filial del Real Madrid i que té més afició, etc, però que són dos partits idonis perquè la gent vingui, perquè la gent s'animi i perquè l'equip s'ho mereix que vingui gent a l'estadi.
I perquè el partit del Castilla, també, és diumenge a la tarda. Ja tornarem
jo aquí espero una superentrada.
Jo també espero una molt bona entrada, i realment aquell dia sí que tot el que siguis per sota dels 3.000 espectadors segur seria una decepció per mi. Sí.
El dia del Barça? Quan
4.000, més de 4.000 van ser, sí. I poc, sí, però...
Clar, és la millor entrada de la temporada, sí.
I va ser, a més, en un diumenge a la tarda, en un rival que crida l'atenció, evidentment, i el Real Madrid Castilla doncs també és un rival atractiu, i veurem si el Sabadell doncs haurà arribat amb aquesta bona dinàmica, l'haurà allargat o no. Però això, esperem que hi hagi una bona entrada, i em quedo també amb aquesta xifra que ha donat l'Anna, 30 entrades ja prevenudes per dirigir de cara al partit del Villarreal B, que és una xifra que no està gens malament, estem a dilluns i...
Jo estic convençut que s'arribarà,
Això t'anava a dir, que s'arribin doncs tant de bo a l'escena i que el club n'hagi d'adquirir més.
Sí, sí, i fins i tot aquesta xifra de socis que comentava, que en un parell de dies doncs s'han fet una trentena de carnets. Insistim en aquest argument, que al Sabadell encara li queden força partits a casa, més a casa que no pas a fora, i això també pot engrescar aquells que diguin, ah, mira, ara que ve el bon temps, doncs això.
I a més els rivals que venen, és a dir, Castellón, Madrid, Cornellà, Albacete, és a dir, no estem parlant d'equips que estaran a la zona baixa de la taula, sinó són partits amb els quals possiblement, i toquem fusta, ens haurem de jugar els pebrots.
Abans, Villarreal, bé, va, amb això ho rematarem, que ens queden uns 8 minutets aproximadament. Clar, la ratxa es posa a prova absolutament l'escenari més complicat de tots. És cert que ve de perdre l'equip de Miguel Álvarez 1-0 al Belmonte davant l'Albacete, que s'ha comprimit moltíssim la lluita per la classificació, pel primer lloc de la classificació, però estem parlant d'un... un tros d'equip. Tu que ets el més puro quan analitzes el rival, Sergi, que no, dius, home, va, sí, mare meva, com juga aquest Albacete, com juga l'Atlètic Balears. El Villarreal B és top 1?
Probablement. Sobretot me'n recordo que allò, mirant partits de la primera volta abans que visitessin la nova Creu Alta, és que és un tros d'equip. I realment crec que la nova Creu Alta ho van demostrar, però ja no només pel seu potencial ofensiu, que això és evident, i em sembla que per cert perden a Nicolas Jackson, no?
Sí,
una peça que perden important. Però sobretot per la seva fortalesa defensiva. I recordo aquell partit, a més, que Miguel Álvarez va dir, si aquí el Sabadell juga, segur que recordarà el joc directe, em sembla que va posar dos puntes a Antoni Hidalgo en aquell cas, va introduir un central i el Villarreal va estar molt sòlid, molt sencer al darrere, i al final també és una cosa que el caracteritza, no? Que és un filial que al darrere també és força segur. Evidentment des d'aquell partit a la nova Creu Alta doncs ha patit algunes ensopegades, però a casa és un equip molt fiable i serà un partit complicadíssim, i és la prova definitiva per veure doncs això, fins a quin punt pot arribar aquesta ratxa del Sabadell. I és el que deia, si ets capaç de guanyar el miniestadi aquest dissabte, és que ja no només és per això, ja no només pel que et digui la classificació, és que serà impensable no il·lusionar-se perquè si tu superes a tot un Villarreal B, doncs és que aquí hi ha equip per poder aspirar, no sé si a tot, però a mirar cap amunt segur.
Miguel Álvarez va dir, me'n recordo, a la roda de premsa prèvia al partit contra el Sabadell a la nova Creu Alta, va dir que el Sabadell era un león que estava
dormido,
estava dormido, no? Jo crec que el león s'ha despertat d'una manera increïble i que veuran el dissabte quin és l'estat actual del Centre d'Esport Sabadell. I jo crec que el mateix que està dient en Sergi, jo crec que ells també tenen que tenir una opinió molt semblant, és a dir, ojo amb el Sabadell, que no és un equip més de la categoria, és un equip que ha canviat molt i és un equip que ens les posarà molt difícils, i serà un partit, jo crec que és el partit de la jornada segur, de la primera ref, i home, i com diu en Sergi, si guanyem com diria la porta al loro, no?
Clar, al final si guanyes et plantes amb 37 punts, a veure com va la resta de la jornada, però si més no, doncs avís a navegants, quedaria molta lliga encara, eh?
Vull dir, no, és que... quedaria molta.
Moltíssim.
Quedaria molta i... d'aquest Villarreal, jo crec que si tu fas allò una llista de quins equips creus que acabaran entre els 5 primers, no?, a la zona playoff, jo crec que ara ens podríem mullar en Villarreal, bé, per mi l'Albacete, i suposo que l'Andorra, tot sí. I que... potser posaria un esglaonet per sota d'aquests dos, perquè per mi Villarreal B i Albacete són dos equipassos, però sí, probablement aquests tres equips. si diem això del Villarreal B, serà per alguna cosa, i si està allà dalt és per mèrits propis. Així que si, algun dia, suposo, i esperem que no, i tant de bo m'equivoqui, la ratxa del Sabadell ha d'acabar. I si, evidentment, es perd aquest dissabte al miniestadi, no passa res, perquè és que pot entrar dins la normalitat, sobretot per això, perquè és que tenir una llarga, sí, una ratxa tan llarga és molt complicat.
Després tens dos partits a casa, vull dir que al final aquesta ensopegada tard o d'hora arribarà. Potser ens estem posant la vena abans que la ferida, eh? És probable, abans d'anar al camp del
líder. O si no, arriba millor.
Però mentalment jo crec que també, bueno, a nosaltres els socis ens pot ajudar, no? És a dir, ostres, si pensem que perdem, però després ens portem un punt, i ostres, ens hem portat un punt d'un partit que serà molt difícil. Però i si t'aportes els 3 punts, has dit, de pensar que podies perdre a tornar-te amb els 3 punts, és un canvi molt gran, no? Però jo crec que la plantilla anirà, i la Immunitis aniran a guanyar, i diran, ostres, podem guanyar, i demostrarem que vam guanyar l'Atlético Balears, que vam empatar l'Albacete durant 60 minuts amb un menys, i que podem competir amb aquesta gent, i jo crec que ho farem.
No, jo t'anava a dir això, que abans del partit del Costa Brava jo anava força poruc, perquè per mi era inevitable comparar-ho amb el partit del Betis, sí, Deportivo, no?
Allò, totalment.
De la part baixa, i al final doncs se'ns van noagar, i jo pensava, a veure si amb el Costa Brava passarà el mateix i no es guanya. En el cas del Villarreal B em passa una mica més com el dia de l'Albacete, no? Que sí, per mi era un escenari molt complicat, perquè l'Albacete és l'Albacete, i també pensava que aquell dia s'acabaria la ratxa, que no sé si serien de 6, 7 o 8 partits sense perdre. I no es va guanyar, però el Sabadell va fer el que per mi va ser, ja sé que aquí s'han fet grans actuacions com la de Sanlúcar, no? Però sobretot el dia de, que potser, no sé si el partit més brillant, però el dia que més mèrit va tenir l'equip, no? Per totes les circumstàncies que es van donar, amb l'expulsió injusta de l'Escoc, aturant un penal, sent superior a la segona part, almenys del 45 al 75, no, amb un home menys, sortint atrevit l'equip, va ser un tros de punt, va ser una gran actuació, i clar, et dona esperances de cara a partits com el d'aquest dissabte, no? De dir, ostres, si el Sabadell ha estat capaç d'empatar el Bacete en aquelles circumstàncies, per què no? Perquè, evidentment, està en disposició de competir perfectament a tot un Villarreal B.
Jo crec que l'ADN arlequinat sempre ha sigut que contra els primers juguem molt bé, però després contra arribem equips de la zona baixa sempre ens costa molt més, no? És a dir, és com ha dit en Sergi, no? El dia del Betis B, un 0-0, que va ser un partit que només vam tenir una ocasió de Jacob, un centrochut d'aquests que se'n va enverinar, però el dia de Costa Brava jo també tenia, ho han comentat la redacció, jo tenia la mateixa por, és a dir, som capaços de poder perdre o no guanyar el Costa Brava, però després jugar al Balears o jugar a l'Albacete de tu a tu, i jo estic convençut que davant el Villarreal B l'equip jugarà de tu a tu i tutejarà un tot líder de la categoria.
Doncs estarem tant de bo que aquesta predicció es faci realitat davant un tros d'equip. Jo ho diré a títol personal, m'alegraria moltíssim si aquest Villarreal B acaba pujant. No sé si...
Ho sé.
per tot un tros d'entrenador i de bona persona com és Miguel Álvarez, que es mereix un ascens com aquest amb el Villarreal B, per la tasca que està fent, que és increïble, i per polir diamants que té en brut i que arriben a aquest Villarreal B i que després veiem com exploten absolutament amb el primer equip. És una de les millors pedreres de tota Espanya, sense cap mena de dubte. Per tant, evidentment, si el Sabadell pot arribar al playoff i pujar, millor que millor, però si no li dona per arribar a aquesta primera plaça, que sigui pel Villarreal B de Miguel Álvarez. Ens quedem sense temps, diria, ja. No? Sí, no? Roger, quan queda?
Minut i mig queda.
Minut i mig? Sí. És que tampoc fa... Clar, no podem obrir cap més meló. Alguna coseta ràpida que us hagi quedat aquí penjada o què?
No, bueno... Simplement el que deies de Miguel Álvarez, que jo també m'alegraria, eh? Simplement això, i que segur que el seu objectiu principal és el que deies, no? De formar els jugadors de cara al primer equip.
Si no,
equip,
parlo però, jo, eh? Si... Parla tu, si vols, també.
Puc donar la meva visió de tot.
Jo sempre t'he dit que si vols, Roger, obre't el micro i si pots anar canviant... Pots fer de realitzador i parlar a la vegada...
Havies de parlar quan m'havies d'interrompre, eh?
Sí.
Tot això. Ja, per treure't el temps, queda un minut.
Ves tirant ja la sintonia de sortida, va, que encara prendrem mal. Sí. Em quedo aquí amb un comentari del Martí, que ens deia, als qui no venen al temple els hem de dir que estem veient molt bon futbol últimament. Així que, tant de bo, aquest dissabte a les 5, més i millor, a tot un miniestadi del filial groguet d'aquest Villarreal B, intentant arribar a les 12 jornades ja consecutives sense perdre, que seria bé. bé, alimentar aquesta fita històrica, com dèiem, en el segle XXI pel Centre d'Esport Sabadell. Raül, xau, Sergi Parc, un plaer tenir-vos aquí, haver-vos tingut avui aquí al Tribuna Preferent.
El plaer ha estat meu.
Moltes gràcies, Pau.
I un plaer també tenir el Roger Benet, un plaer a estones, eh? Tenir el Roger Benet a les vies de sol i també a la realització. Res més, una abraçada de servidor, Pau Vituri, i demà a la una més esports aquí a Ràdio Sabadell amb l'Hotel Suís i l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.